Pot la intel·ligència artificial acabar amb la indústria del cinema? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Clip hiperrealista de només 15 segons mostra, aparentment, Brad Pitt i Tom Cruise en plena breia. S'ha fet recentment viral a les xarxes socials, però resulta que el vídeo no real, va ser generat íntegrament per intel·ligència artificial utilitzant un programa que es diu Seedance 2.0, un model d'intel·ligència artificial de vídeo generatiu desenvolupat per la companyia xinesa ByteDance. Aquesta no és només una curiositat viral, sinó una realitat que obre a un debat més ampli sobre ètica, consentiments de drets d'autor o entrenament de models amb material que és propietat d'estudis o d'artistes. De tot plegat, avui en parlarem amb el professor del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Roca Marba. A més, el passat dimecres es va commemorar el Dia Mundial de l'Asperger. Parlarem sobre aquest trastorn del desenvolupament neurològic amb la presidenta d'Asperger Balears, Eva García. Abans, però, anem a comprovar si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de la llet de vaca, darrerament molt demonitzada per molta de gent a través de xarxes socials.
La leche yo nunca la he recomendado desde el libro Poder de Metabolismo. ¿Por qué? Porque la leche es muy dañina. Mi experiencia ha sido que la gente que quiere adelgazar o la gente que quiere controlar la diabetes, si toma leche, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la leche es un producto industrial. Estas vacas le meten antibióticos, le meten hormonas y para colmo, esta leche después que la homogenizan y la preparan para romper los pedacitos de grasa que tiene, crea una grasa tan inutilizable que el cuerpo lo que hace es que se confunde con ella. Así que toda persona que jo he vist a través de
vídeos com aquest que escoltaven, clamen no només que la llet de vaca no és bona per a la salut, sinó que hi podem trobar restes d'hormones, d'antibiòtics, de químics o de vacunes. Però la llet que es comercialitza a la Unió Europea passa per controls sanitaris i està totalment regulada i controlada. Ens aclareix conceptes Lluís Riera, director tècnic de la consultora en seguretat alimentària, SAIA.
La resposta clara i curta i contundent seria que la llet que es ven legalment a la Unió Europea és segura i està estrictament regulada. Per tant, no hi ha restes d'antibiòtics a la llet que comprem actualment a qualsevol supermercat europeu, sempre i quan, evidentment, passi pels controls estàndards de la Unió Europea. Per què això? Perquè a la Unió Europea existeix una normativa, tenim una agència europea de seguretat alimentària, la EFSA, la qual fixa els anomenats límits màxims de residus per a substàncies com els antibiòtics en aliments d'origen animal, inclosa en aquest cas la llet. Aquests límits es defineixen a partir d'avaluacions científiques molt conservadores i estan pensats sempre perquè, si es compleixen, no suposin cap risc per la salut. És més, fins i tot si prenguéssim llet que superés una mica aquests límits, tampoc suposaria cap risc per la salut. Per exemple, si la llet tingués antibiòtics, les persones que són al·lèrgiques a la penicilina tindrien un problema. Serien al·lèrgiques també a la llet. Per tant, és una prova de que realment la llet no en té d'antibiòtics. Val? No és només una qüestió tampoc de que la llei ho diu, sinó que hi ha controls estrictes des de les granges a les línies de producció, a les indústries alimentàries, de sanitat, on es controla que realment es compleixin amb aquests límits i amb tot el que implica la seguretat alimentària dels productes que es posen al mercat. Per tant, com a conclusió, la llet que actualment es ven a la Unió Europea no té cap tipus de residu d'antibiòtic.
Escoltàvem Lluís Riera, director tècnic de la consultora en seguretat alimentària Saia, però també volem aclarir què passa amb altres tipus de llet. Ens dona informació complementària sobre el tema Jesús Martínez, ell és tècnic del Servei de Seguretat Alimentària de Salut Pública de les Illes Balears.
Con respecto a la leche sin lactosa, bueno, decir que sí, efectivamente, para obtener leche o productos lácteos sin lactosa, lo que se hace es adicionar una enzima que se llama lactasa, porque hay personas que son intolerantes al azúcar presente de manera natural en la leche, que es la lactosa, y con esta enzima lo que se consigue es que esa lactosa pase a otros azúcares, que son como son la glucosa y la galactosa, que ya no presentan intolerancias a las personas que la tienen con la lactosa. A este respecto, indicar que la leche entera o leche sin lactosa tienen la misma cantidad de nutrientes, ¿vale? En cuanto a los productos elaborados con soja, bueno, sí es cierto que hay estudios recientes de que un consumo excesivo de estos productos pudiera dar lugar a efectos indeseables, pero bueno, esto ocurre con el consumo de cualquier producto alimenticio que podamos consumir en exceso, por lo que la mejor manera de evitar estos problemas es que nuestra dieta consista en una dieta lo más variada posible.
Per tant, remarcam, a la Unió Europea tots els productes passen controls, estan establerts sobre la base de l'evidència científica i cap substància de les regulades suposa un risc per a la salut. Secció setmanal ara del nostre enviat especial al món geek, al món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de Google Maps, de Street View i de tots els seus derivats.
Al principi de l'any 2000, final dels 90, els germans Rasmussen, a Austràlia, varen inventar una aplicació per poder navegar per mapes de forma interactiva. L'aplicació era molt senzilla, podies entrar, no era una aplicació mòbil perquè no havia, però sí que a l'ordinador podies entrar i atravessar mapes de forma interactiva amb els clics, no? Després, l'any 2004, la companyia Google els va comprar aquesta idea i aquest programa, i l'any 2005 varen treure l'aplicació Google Maps. I és que Google Maps ara ja sí que forma part de la nostra vida, però en aquests anys només era una aplicació web a la que podíem entrar i de forma interactiva mirar els mapes i els recorreguts. A l'any 2007 sí que se va inventar, varen programar aquesta idea de posar la personeta aquesta petita de color groga, dur-la a un mapa i mullar-la allà i tenir una vista amb 360 graus del nostre entorn des d'un punt de vista humà. Això es diu Street View i també el tenim a l'ordinador i ara al mòbil i tal. Però sí que és veritat que hi ha moltíssimes curiositats perquè, clar, el cotxe de Google recorren el món i van fent fotos cada dia, milions de fotografies. I així van mapejant tot el món i tenim una vista bastant actualitzada de la nostra realitat, no? De tot el que ens envolta en el món.
Però sabeu que hi ha gent que no només utilitza aquestes aplicacions per orientar-se o per trobar l'adreça on ha d'anar, sinó que també hi juga?
I sí que hi ha un parell de puestos que estan censurats, com bases militars i tal, però sí que podeu veure, per exemple, anar a cercar el lago Ness, a veure si trobeu algo, o hi ha un conill gegant amagat també per el món, que també se pot cercar, i també hi ha missatges que ha deixat la gent a les muntanyes escrites, han fet publicitat, han posat paraulotes per Google, tal, pues, totes aquestes intervencions quasi a modo de land art, pues, les podem trobar a Google Maps i Google Street View. Però avui us volia deixar una recomanació que és veritat que a xarxes se veu bastant de gent que juga aquest joc de localitzar puestos del món, no? I és veritat que si ve que està molt bé anar mirant per Google i descobrir coses i descobrir situacions com aquella que havien descobert una parella segrestant a una altra persona embolicada amb un store a tal i després el varen agafar, o persones que surten xapades, o cotxos que només tenen dues rodes pel tema de la fotografia, no? Pues aquest joc que es diu GeoGuessr, el GeoGuessr és un joc que ens du a una part del món i nosaltres hem d'endevinar a on som. És a dir, ens mostra una imatge que podem fer voltes a 360 graus i veure a veure a on estem situats. I quan més a prop estem de la ubicació, pues guanyem més punts, no? Ara mateix hi ha 100 milions de jugadors que estan jugant aquesta aplicació. Així que molt recomanable, si us agrada tot aquest tema dels mapes, de navegar, veure puestos del món i també pues, jugar a endivinar i jugar amb altres, perquè també és un joc en línia i no només jugar amb nosaltres, no? Compartim i competim amb altres persones. Així que això, molt recomanable per tot aquell que li agradin els mapes.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Codi Beta. Anna de la Salut.
Un clip hiperrealista de només 15 segons mostra, aparentment, Brad Pitt i Tom Cruise en plena brega. S'ha fet recentment viral a les xarxes socials, però resulta que el vídeo no és real. Va ser generat íntegrament per intel·ligència artificial utilitzant Seedance 2.0, un model d'IA de vídeo generatiu desenvolupat per la companyia xinesa ByteDance, que és, a més, la propietària de TikTok. El vídeo es va crear simplement escrivint un prompt, unes indicacions que li donem a la intel·ligència artificial, molt curta de text, això se li va donar a l'eina i la qualitat, el resultat és tan alta que molts espectadors varen quedar sorpresos pel realisme de les imatges i els moviments, mostrant una gran evolució de la intel·ligència artificial generativa.
You killed Jeffrey Epstein, you animal!
He was a good man. Un petit fragment d'aquests 15 segons d'aquest vídeo que ha desencadenat una gran polèmica a Hollywood entre professionals del cinema. La Motion Picture Association ha acusat ByteDance d'utilitzar obres i imatges protegides per drets d'autor sense autorització i ha exigit aturar aquesta activitat. Per la seva banda, el sindicat d'actors ha condemnat fortament l'ús no autoritat d'aquestes semblances i de veus d'actors, argumentant que això posa en perill la feina dels artistes. Així mateix, Disney i altres grans estudis han enviat cartes legals de cessament i desistiment, acusant l'eina de funcionar com una biblioteca pirata de personatges i continguts. Alguns guionistes i figures de la indústria també han expressat a xarxes socials una preocupació extrema, argumentant que això podria acabar en tota la indústria, ja que una sola persona podria generar vídeos que semblen produccions professionals. En resposta a la pressió legal i pública, ByteDance ha promès reforçar les proteccions i límits del seu sistema per evitar l'ús no autoritzat d'aquesta propietat intel·lectual o d'aquestes semblances de persones, així tot, però encara no ha detallat cap mesura concreta. Aquest cas no és només una curiositat viral, sinó una realitat que inquieta, que obri també un debat molt més ampli. Parlam sobre l'ètica i el consentiment de creació de contingut amb intel·ligència artificial, sobre drets d'autor i també l'entrenament de models amb material propietat d'estudis i artistes. I per això, avui volem crear una miqueta de context científic, social i ètic sobre les conseqüències d'aquests vídeos generats en intel·ligència artificial. El debat és extens, podem parlar del futur del treball creatiu, de la indústria cinematogràfica i sobre la creació d'aquest tipus de vídeos. Avui parlam amb Xavier Roca Marba.
Xavier Roca és catedràtic del Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Imparteix docència al grau d'Enginyeria Informàtica. Va realitzar la seva tesi doctoral en l'àmbit de la visió artificial i la seva trajectòria científica s'ha desenvolupat principalment en el camp de la visió per computador, disciplina integrada dins de la intel·ligència artificial.
Benvingut a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui, Xavier.
Moltes gràcies. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment de tenir-te i poder encetar aquesta conversa per començar. Ens podries explicar com funciona exactament aquesta tecnologia que ens permet crear vídeos, en aquest cas, ara ja tan realistes amb intel·ligència artificial?
Sí, mira, si em permets, faig una mica de retrocedint el temps, sí, per centrar una mica el tema. La intel·ligència artificial no és una cosa nova de fa uns anys, sinó que és una tecnologia que es treballa des de fa una desena d'anys, no? Mm. Però una mica per què ha explotat tot això ara? Pues bàsicament les respostes troben que hi ha hagut un alineament d'uns certs factors, d'acord, que han fet de que aquesta tecnologia hagi explotat, no? I aquests tres factors són bàsicament tot el que serien els algoritmes, els programes, d'acord? Aquesta capacitat de calcular coses, per dir-ho d'alguna manera, doncs, bueno, nosaltres teníem una sèrie d'algoritmes, però aquests algoritmes no acabaven de funcionar bé perquè els hi faltava la capacitat de càlcul. És com si tinguéssim un cotxe de Fórmula 1, però encara el motor fos un motor d'una moto, no? Uh-huh. El segon factor era en el tema de les dades, no? És a dir, tots aquests algoritmes necessiten que els entrenem amb unes dades. Mm. I què ha passat? Doncs en els darrers 15-20 anys hi ha hagut l'explosió de l'internet, de les xarxes socials, dels mòbils, dels vídeos digitals, tot això, s'han generat més dades que en tota la història de la humanitat, no? I això ha estat el combustible d'aquest Fórmula 1. I el tercer factor, que és el que ha desencadenat una mica tot això, és la potència dels ordinadors. La potència dels ordinadors ha anat creixent de manera exponencial durant tots aquests anys i en aquest moment de la història, fa aproximadament 5 anys, d'acord, va eclosionar i d'aquesta manera ja tenim dins aquell motor de Fórmula 1. Uh-huh. I llavors, quina tecnologia hi ha darrere d'això? Pues la tecnologia és bàsicament una tecnologia que el que intenta és imitar el que fa el cervell humà. Imitar, eh? Uh-huh. I el cervell humà de què està compost? Està compost de neurones. Una neurona per si mateix és molt, molt, molt simple el que fa. És simplement rep una informació i si passa un determinat llindar, d'acord, dispara una corrent per excitar la pròxima cèl·lula. I les xarxes neuronals artificials, que és amb el que es basa tota aquesta tecnologia, Doncs bàsicament es basen en això, no? En imitar aquest comportament d'una cèl·lula. Què ha passat? Nosaltres coneixíem tot això, però el fet de tenir aquesta capacitat de càlculs ens ha permès connectar milions o milers de milions d'aquestes neurones, diguéssim, artificials, i que ha permès, doncs, fer tot aquest procés d'aprenentatge. I tot el que ve a continuació, doncs, bàsicament, és que han fet aprendre programes d'intel·ligència artificial, doncs, com es pot generar un vídeo, com es realitzen els moviments de les persones, etc. D'acord?
Per tant, milloren els algoritmes, hi ha més accés a dades, tenim ordinadors més potents, ja fa anys que es fa feina amb aquestes xarxes neuronals artificials, però, clar, ens sorprèn que qualsevol persona tingui a mà, no?, aquesta manera bastant ràpida de crear i fer aquest tipus de contingut. Quin grau de coneixement tècnic necessita avui en dia una persona per generar un contingut com aquest?
Doncs avui en dia, per poder generar aquests vídeos, doncs la veritat és que el grau de coneixement tècnic és molt baix. Mm-hmm. Bàsicament, doncs, fa uns anys, per generar un vídeo d'aquests més hiperrealistes o més realistes, d'acord, es necessitaven certs coneixements de programació, accés a ordinadors més potents, saber una mica entrenar aquests models d'intel·ligència artificial... Estava una mica reservat a el que serien els laboratoris de recerca o les grans empreses tecnològiques. I això avui ha canviat radicalment, no? Moltes d'aquestes eines ja venen com empaquetades, no? És a dir, deixa'm posar-te un exemple, és com el cotxe, no? És a dir, nosaltres no sabem com funciona un cotxe, no? És a dir, el manem, no? Sí. És a dir, el conduïm. I tota la complexitat que hi ha darrere d'això queda com amagada en una interfície, en una mena de... Ens comuniquem de manera molt senzilla, no? Jo sempre faig la broma de que la meva mare no és una tècnica d'electrònica, però sap engegar una... sap encendre la ràdio, sap canviar el dial, no sap com està feta, però sap interactuar amb ella. Doncs això és el que ha passat amb tot aquest tipus de tecnologia, d'acord? Que hem ser capaços d'empaquetar-ho de tal manera que avui una persona amb uns coneixements digitals bàsics pugui interactuar i obtenir aquests resultats tan espectaculars.
Clar, això té coses bones i coses dolentes. Ara sí, tenim temps, en parlarem, però et volíem demanar abans quins són els principals riscos a nivell social d'aquests vídeos, perquè, clar, hi ha una cosa que ja veiem a dia d'avui, que són aquest deepfake, no?, que d'alguna manera, i la desinformació i les fake news, que ja no seria pròpiament intel·ligència artificial, però que ve dins d'aquesta onada també, no?, com pot afectar això a la confiança de la ciutadania en els mitjans, en les imatges, en el que veiem en el dia a dia, en el creure, en no saber si una cosa és realitat o és mentida, pot generar això més desinformació, segons tu?
Sí, absolutament. És a dir, però estic d'acord amb tu que la desinformació no és una cosa nova. Sempre hi ha hagut fake news, premsa sensacionalista, manipulació de les notícies i inclús de les imatges, no? Ha estat una eina que històricament ha estat una eina de poder, no? I, clar, el que canvia ara és aquest paradigma de que amb la facilitat i el nivell de realisme que podem realitzar això. Clar, durant dècades hem donat a les imatges i als vídeos una certa presumpció de veracitat, no? Tot el que veiem en una imatge i en un vídeo ens ho creiem. Ara, clar, podem manipular tot això de manera tan fàcil i, clar... tenim vídeos que són realment inversemblants, no? Que amb molta qualitat i tot això obtenir-lo en qüestions de minuts. No? Llavors, clar, tot això pot afectar a la confiança de la ciutadania, bàsicament, jo crec, en dos nivells. No? Per una banda, aquest risc de desinformació, no? De que la gent doncs, no acabi de tenir confiança doncs amb el que escolta en determinats contextos polítics o de moments de crisi que generin doncs, aquest tipus de vídeos, això pot alimentar una certa temor de que la ciutadania pot ser o pot estar desinformada, però jo també crec que hi ha un altre risc una mica més subtil, si vols, que és que gent que digui que realment ha fet una cosa i sobre la qual hi hagi un vídeo probatori, de doncs digui que ell no ho ha fet i que això és un vídeo que ha estat manipulat, no? Llavors, jo crec que, a veure, no cal caure en el pànic, d'acord? Jo crec que professions com la vostra, la de periodista, juga un paper fonamental, no? Sempre ha estat, diguéssim, el periodisme ha estat aquesta eina que ens han donat com a societat, doncs, per argumentar, per veure la fidelitat de les fonts o no, veure si aquest periodisme d'investigació, doncs jo crec que aquí també el periodisme ha de jugar un paper important amb totes aquestes eines tecnològiques com a part central del seu treball, no? I veure si realment són certes, fins a quin grau no es pot tot aquest tipus de notícies que s'han generat a partir de vídeos hiperrealistes.
Mm-hmm. Clar, hi ha el dret a la informació damunt la taula, perquè un dels papers dels mitjans de comunicació és precisament poder oferir a la ciutadania la creació de la seva pròpia opinió, oferir informació i d'aquesta manera tenir capacitat crítica, de pensament crític. Això pot ser que amb aquests vídeos, amb aquestes imatges, de cada vegada sigui més difícil. Sigui com sigui, tenim aquí diferents qüestions ètiques, legals, morals, geopolítiques, perquè hi ha una aplicació xinesa que evidentment s'empra a tot el món, però que ha tocat la fibra a la indústria nord-americana en aquest cas. A Europa sí que tenim una regulació, perquè sigui que som més regulacionistes a la Unió Europea, però segurament aquesta legislació també ja queda enrere. Actualment aquesta legislació està preparada per afrontar un repte com aquest?
A veure, jo diria que la legislació sempre va una mica uns passos endarrere de la tecnologia. Mm-hmm. I això no és nou. El ritme de la innovació en qualsevol àmbit, i en aquest cas el de la intel·ligència artificial, sempre és molt més ràpid que tot el que seria el procés legislatiu. Un exemple, no?, que segur que entendrà tothom. Els patinets elèctrics van aparèixer, es presentaven com una solució ideal per la mobilitat sostenible, no? Eren elèctrics, no contaminaven, permetien fer aquests últims metres entre el transport públic i casa, tot tenen avantatges, però es va començar a detectar que hi havia uns usos inadequats, no? Accidents, fins i tot morts. Va aparèixer la necessitat de regulació. La regulació va venir després de l'invent. Jo entenc que amb la intel·ligència artificial passarà o passa una mica el mateix. Jo crec que la legislació actual no està plenament preparada. Hi ha forats, d'acord? Però estem davant d'una tecnologia disruptiva que canvia una mica el paradigma. És veritat que a nivell europeu som més regulacionistes en aquest sentit i ha fet esforços importants perquè hi hagi una regulació d'aquest tipus a nivell europeu, i això és una cosa bona, no? Classifica les diferents aplicacions en segons el risc i el focus, doncs, el posa en la protecció fonamentals. Ara bé, això no sé si és suficient o no, ja ho veurem, no? També parlaves d'aquesta, diguéssim, aquest tauler d'escacs geopolític entre Xina i els Estats Units que estan liderant amb empreses com OpenAI, Anthropic, a tota aquesta onada de la intel·ligència artificial. I, clar, Xina també és una gran potència mundial i també vol, d'alguna manera, jugar un paper en aquest àmbit, no? Aleshores, sí, no és solament un debat tecnològic, sinó que també és un debat econòmic i polític i que implica, diguéssim, aquesta tensió que hi ha entre aquests grans blocs i aquesta idea d'estabilitzar l'altre, i més en tot el que implica, diguéssim, la indústria del cinema en l'àmbit d'Estats Units.
Uh-huh. I recordem també, que no ho hem dit, però per puntualitzar dins de tot aquest joc geopolític i econòmic, que aquestes empreses són empreses privades, no són empreses públiques, per tant, això també afegeix un altre element sobre el qual podríem discutir i jugar. Sigui com sigui, dèiem, Xavier, a l'inici, a la introducció, que hi ha molta de gent que afirma que això serà la mort de Hollywood, que serà la mort de la indústria del cinema. Tu creus que realment això serà així? Perquè això ens ha passat moltes vegades al llarg de la història. Va passar amb la impremta, 50, va passar amb internet, va passar amb Photoshop, va passar abans amb la fotografia. Creus que aquí realment hi ha diferències en el cas de la intel·ligència artificial generativa i aquest èxit, aquesta abasta a tothom d'aquests anys recents, o serà un canvi més d'aquests que ja coneixem?
Sí, estic molt d'acord amb el que deies, no? No és la primera vegada que la tecnologia, que una nova tecnologia sembla que sigui la fi d'un determinat model de negoci. És a dir, quan va aparèixer la fotografia era la mort de la pintura, quan va aparèixer la televisió era el mort del cinema o del teatre, quan va sortir... Quantes vegades han matat a la ràdio perquè això era... I la ràdio segueix sent un dels mitjans amb més credibilitat. Aleshores, jo crec que la història ens mostra que tot això acostuma a passar. I el tema de... No sé si ho coneixeu, però hi ha aquesta empresa, l'empresa que era Kodak, no? Que era la líder mundial del mercat fotogràfic, amb Vagant Rodets i Revelat Químic. Ells van ser els primers que van tenir una patent sobre les primeres càmeres digitals, però no van voler abandonar el seu model tradicional basat en això, en els rodets i en el revelat. No van fer la transició SEMS, va venir unes altres empreses que van veure l'oportunitat i no va morir la fotografia. Mm. El que va morir és el model de negoci de Kodak, d'acord? Mm. Jo entenc que la intel·ligència artificial generativa en aquest àmbit de la creació de vídeos, doncs jo crec que serà una mica el mateix, no? Vull dir, veiem que hi ha creadors de continguts a YouTube, a Twitch... influencers que fan grans nombres a nivell d'audiències i estan fora dels circuits tradicionals de ràdio i televisió i hi ha un mercat també per aquesta gent, no? És a dir, jo veig que el meu fill, que li encanta tot l'univers Harry Potter, doncs actualment a YouTube pots trobar històries alternatives a la història real dels llibres de Harry Potter, d'acord? I això no fa que hagi desaparegut la creativitat del món Harry Potter, sinó que simplement es restribueix d'una altra manera. Jo no crec que sigui pas la mort de Hollywood, crec que serà un canvi de paradigma. Un model tradicional que canviarà i que ja ho donarà pas a noves creadors, noves eines, noves maneres de guanyar diners en aquest àmbit. Jo, ja et dic, en aquest sentit penso de que la història ens diu que això, que res s'elimina, sinó que ens transforma en altres tipus de... en noves etapes, no? Mm-hmm.
Clar, parlàvem abans del periodisme com un dels elements, una de les peces que fomenta el pensament crític en aquesta societat, però si hi ha una altra pota fonamental en aquesta creació, en aquest foment d'aquest tipus de pensament, és l'escola, l'educació, la universitat. Xavier, com a professor universitari, com diries que s'està abordant aquesta qüestió i quin paper diries que han de tenir precisament aquestes entitats, aquestes escoles, universitats, centres docents en aquest àmbit de la intel·ligència artificial?
Doncs mira, a nivell universitari el panorama també ha canviat. És a dir, a la universitat bàsicament tenim tot l'àmbit de la recerca i tota la part de la docència. En el que seria l'àmbit de la recerca, abans molta de la innovació puntera en tecnologia es desenvolupava principalment a les universitats. Avui, aquesta part de la recerca més capdavantera en l'àmbit de la intel·ligència artificial està en mans d'empreses privades. El motiu és molt clar, no? És a dir, un és el seu potencial econòmic i l'altre és que aquestes tecnologies requereixen una infraestructura de computació d'altíssimes prestacions. I amb aquests costos la universitat té molt difícil de competir. Això vol dir que el seu paper es redefineix i busca camins alternatius, a buscar algoritmes que siguin més eficients, que expliquin exactament què està passant, etc. En la part de docència, i que potser és aquí tenim una certa similitud amb el que seria en l'àmbit dels instituts i de les escoles, és que nosaltres hem de formar ciutadans del futur. En el cas de la universitat, futurs enginyers i enginyeres que entenguin com funcionen totes aquestes eines, quins són els seus límits, quines són les seves responsabilitats i què comporta tot això. I també tenim una responsabilitat sobre els estudiants que potser no estudien una enginyeria, d'acord? És a dir, periodistes, juristes, economistes, que han de saber una mica com utilitzar eines, riscos tenes, com utilitzar-les. I jo crec que també hi ha un tercer element que ens preocupa especialment, que és la irrupció de la intel·ligència artificial, que obliga una mica a replantejar-nos les metodologies docents, de com avaluarem, com formarem el pensament crític, com integrarem totes aquestes eines a l'aula sense substituir l'aprenentatge. Jo crec que tot això obre una sèrie de reptes. Jo, per exemple, penso que aquest tipus d'eines poden ser de molta utilitat amb tot el que serien els estudiants, de les maneres diferents que es poden explicar. Imagina't tots aquests que són, diguéssim, neurodivergents, d'acord? I que els hi pots explicar en un vídeo determinades coses que en un altre li dones en un text, o gent que li pots fer una gravació. És a dir, que jo crec que ens obre un ventall de possibilitats, sempre amb la supervisió d'un professional, però jo crec que també és un repte en positiu.
Reptes en positiu, per tant, també una miqueta de tecnooptimisme, una mirada humanista en tot plegat. Xavier Roca Marba, moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta. Ha estat un gust de conversa. Esperem aviat qualsevol novetat, qualsevol qüestió, poder-te tornar a contactar.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Bon dia. Codi Beta.
Tres ràdios, diversitat.
Diumenge a les 12 segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4:30, quart de final de la Champions, Derde Som Moix, Iller Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Ude Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xarxa experta.
El passat dimecres es va commemorar el Dia Mundial de l'Asperger, una síndrome descrita per primera vegada pel pediatre austríac Hans Asperger el 1944. Està considerada com un trastorn del desenvolupament neurològic i forma part dels trastorns de l'espectre autista. Es caracteritza per dificultats significatives en el desenvolupament social, emocional i conductual, amb primers indicis que se solen manifestar durant la infància. Segons l'Organització Mundial de la Salut, un de cada 160 infants té TEA i és 4 4 vegades més comú en homes que en dones. En dones que en homes. A l'estat espanyol s'estima que hi ha gairebé mig miler de persones amb TEA i d'aquestes, al voltant del 20%, presentarien síndrome d'Asperger, segons la Confederació Asperger Espanya. Ara bé, formant part del que anomenem espectre, hi ha diferents graus i diferents formes d'expressió. Les principals característiques, ho dèiem, són les dificultats en la comunicació i la interacció social, donant lloc errades en la comprensió de la intenció dels missatges, les dobles intencions o dificultats per comprendre ironies, acudits o bromes. Les persones amb aquest trastorn també poden presentar dificultats per posar-se al lloc dels altres, presentar un patró mental i comportamental inflexible i poden també presentar interessos restringits mostrant un interès intens en temes limitats. Actualment no hi ha tractament estàndard per al TEA, però hi ha moltes maneres de maximitzar la capacitat dels infants per créixer i aprendre noves habilitats. De fet, la Confederació Asperger Espanya va reclamar aquest dilluns al Congrés dels Diputats el reconeixement efectiu de la discapacitat psicològica social associada a la síndrome d'Asperger, així com avanços legislatius que garanteixin drets i suports específics per a aquest col·lectiu. De tot plegat, avui en parlam amb Eva García, presidenta de l'Associació Asperger Balears i secretària de l'entitat a nivell estatal. Benvinguda a Codi Beta, Eva. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada.
Moltes gràcies a vosaltres per cridar-nos.
Explica'ns una miqueta de bon partim, perquè, si no anem malament, tu tens una filla amb diagnòstic Asperger i tu mateixa, anys després, que això també és una curiositat, vas ser diagnosticada. Explica'ns des de la teva experiència què és el que es va manifestar en la teva filla i després en tu per sospitar un diagnòstic com aquest.
Vale. Jo, la meva filla, ara que, com que me va costar 4 anys que la diagnosticassin, perquè, clar, el primer que tenia era problemes de gestió emocional. Uh-huh. Val? Després ho entenia tot de manera literal i era molt rígida. Clar, tenia conductes amb les altres persones que no eren adequades, però ara puc entendre que era per aquesta gestió emocional. I tot això, pues, me va fer sospitar que qualque cosa hi havia. Uh-huh. Fins que vàrem anar i vàrem estar un poc pendent i al cap de 4 anys sí que vaig tenir el diagnòstic de TEA. M'ho va costar perquè era nina. Uh-huh. Perquè era nina. I jo, com que vaig veure coses reflexades en ella, aquesta gestió emocional, que no entenia segon quines bromes, o sigui, aquesta inflexibilitat, doncs clar, vaig dir, jo aquí algo hi ha. I també me varen fer el diagnòstic en 49 anys, ara farà 2 anys.
Uh-huh. I puntualitzant que ho han dit dues vegades, ho han dit girat, és 4 vegades més comú en homes que en dones, i ara, esclar, ens va costar més perquè és nina, no sé si és precisament per això, els primers indicis solen manifestar-se en la infància, tot i que és vera que, com en el teu cas, en molts casos passen desapercebuts durant anys, sobretot quan hi ha bona adaptació, bon rendiment acadèmic. No sé si va ser el teu cas, Eva.
Clar, el meu cas és que jo era una nina... Clar, jo me vaig criar un poble, jo som de Soia. Mm. I no el mateix a ciutat. Clar, jo tenia les meves amigues, sí que era un poc rareta, ara bé rareta, tenia les meves peculiaritats, però com que estava un poble, les meves amigues me coneixien de sempre i m'acceptaven així. Però era vera que tenia fama de pesadeta, era vera que no me sabia gestionar molt emocionalment i sí que he tingut complicacions amb companys de feina, a vegades no he entès coses i sí que ha estat un poc complicat. I el meu rendiment acadèmic, clar, era un poc alt quan m'interessava i baix si no m'interessava l'assignatura.
Uh-huh. Clar, aquestes interessos, no?, intensos.
Exacte.
En temes concrets va ser una de les manifestacions. Diries que passats tots aquests anys hi ha mites encara o estereotips que envolten l'Asperger? No sé si aquesta percepció social després d'aquests darrers anys ha anat canviant.
No. Hi ha els mateixos mites. Si hi ha altres, sobretot en TAU, a vegades, clar, ens diuen que no tenim... com que aparentment no apareixen res, quan anem a fer valoracions de discapacitat, clar, diuen que no tenim TEA perquè miram els ulls o perquè tenim feina, perquè realment no veuen el nostre sofriment intern, així com percebem nosaltres les emocions. el nostre entorn és molt discapacitant. Clar, i tot això no s'entén, no s'arriba a entendre, perquè també hi ha àmbits que se pensen que tots tenim altes capacitats, que són com en gent del Cooper, i clar, i tot aquest mites mos fan mal. I a part que quan li dius a qualque persona, imagina't un TEA, clar, s'imagina sempre un TEA de grau 2 o 3. El grau 1 és molt invisible. Jo a vegades hi ha gent que li dic que té un TEA i me diu, vinga, fas broma. Jo no faig broma. O sigui, no s'ho creuen.
Perquè quines diferències hi ha? Ja sé que dins d'un espectre autista és molt complicat de definir, però deies grau 1, grau 2, grau 3. Explica'ns una miqueta quines són les característiques que defineixen cadascun d'aquests graus.
Clar, se depèn del grau de la necessitat de suport. Per exemple, en teoria, el grau 1 necessita menys suport, el grau 2 més suport, i el grau 3 ja necessita molt més suport per tenir una vida autònoma, una vida més feliç. Val? Sí que necessita suport constant. El grau 2 també necessita més. I nosaltres, en teoria, el nostre suport és diferent, perquè no és tant suport d'autonomia, sinó és un suport més de gestió emocional, i també a vegades d'autonomia, perquè depèn de quin, l'autonomia és una supervisió constant. En recordar que mengin, que beguin, que s'han de rentar, i un poc orientant-los. A les feines també necessitem suport dels nostres ajustos raonables a el joc de feina, perquè és que si no podem subsistir. I són... Pues depèn de la persona, qualcú necessitarà un assistent personal, que encara no hi ha la figura, però que nosaltres la volem demanar, perquè també pot servir a altres persones que tenen altres discapacitats, que mos pugui orientar en diferents moments, mos puguin orientar laboralment i mos ajudin.
Parlant del coneixement científic, del coneixement sobre l'Asperger, sabem que la causa exacta es desconeix i que hi ha factors genètics, factors ambientals que afecten el neurodesenvolupament, però des del punt de vista científic, com ha anat evolucionant el coneixement sobre aquest trastorn?
Clar, han evolucionat que han avançat, clar, com que hi ha hagut més estudis de veure com són, clar, tot això ha anat evolucionat, i després les causes, és vera que hi ha un component genètic, un component ambiental, però encara la causa no se sap. És vera que és casualitat que, sobretot, sí que moltes famílies hi ha dos TEAs de dins la família, a vegades és la primera. No, encara no se sap ben bé la causa, encara que sí que hi ha estudis que diuen que és genètic, que hi ha causes genètiques.
També hi ho mencionàvem, es diagnostica més en homes que en dones, però sí que hem llegit estudis que mostren que existeix una coincidència, que això és una curiositat que no sé si ens podràs explicar, una coincidència entre trastorns de la conducta alimentària i trastorns de l'espectre autista. Això a què es deu?
Ja t'ho explicaré ben clar. Sí que en tenim molt perquè, clar, tenen en compte que nosaltres tenim el sistema proprioceptiu, ara no me'n record si ho dic bé, però que, clar, a vegades hi ha persones en TEA que només li agrada un color d'aliment, que només mengi blanc.
O textures, no?
Uns altres la textura, els molesta la textura del menjar. No els agrada puré, no els agrada tal... Pot afectar el color, la textura, si està triturat, si no, clar. I tot això influeix a que tinguin conductes alimentàries.
Sigui com sigui, Eva, com més aviat es comença a intervenir, hi ha més possibilitats i més probabilitats de tenir més efectes positius en aquestes possibles sintomatologies i en les aptituds, no?, en potenciar les aptituds de persones amb trastorn Asperger. Quins tractaments o seguiments se solen fer, en aquest cas, amb aquest TA1?
Vale. Nosaltres, de dins la nostra entitat, aquí a Balears de Palma, tenim un local i d'aquí a poc ens deixaran un local a l'Ajuntament d'Inca. I nosaltres el que estem fent ara mateix són grups d'habilitat social, grups d'autonomia i de transició a la vida adulta, i també d'intervencions individuals. Perquè, clar, nosaltres necessitem molt aquest aprenentatge de viure en societat. Clar, el que no és innat en nosaltres ho hem d'aprendre, però és que, clar, nosaltres, per fer accions que per tu és normal saludar, jo he d'aprendre a saludar. I he de pensar que ara, quan entra a qualque banda, he de saludar. Clar, jo he de pensar totes aquestes situacions socials. Ara estic a una habitació, dic, ara he d'estar callada, no puc xerrar. Quan podré xerrar, si ets... Clar, jo tot això ho he d'anar pensant perquè se pugui fer realitat. I, clar, i tot això s'ha d'aprendre. I després la gestió emocional, i tot després fent grup d'apoio també dels pares, entre les famílies, i també totes aquestes teràpies que van bé. I, clar, el que aquí a Balears ens trobam, aquí a Balears i a tot Espanya, és que per mi a Eivissa sí que n'hi ha, però ni a Mallorca ni a Menorca hi ha unitat TEA d'adultes. Clar, ens trobam que fan de 8 anys i ja no tenim assistència, perquè, clar, només duen els casos de TEA més greus, i el TEA 1 no sol ser greu, però sí que té conseqüències greus. I, clar, ens trobam que tota l'ajuda que podríem tenir pública desapareix. I nosaltres també reclamam unitats TEA d'adults, així com hi ha a Eivissa, que estiguin a Mallorca i a Menorca.
Clar, perquè al cap i la fi, si no, a partir dels 18 anys queda una persona desemparada. Si no se pot permetre una assistència privada, no pot recórrer a res públic. Vaja, sí que podrien recórrer a l'ajuda que oferiu des de l'associació, però això tampoc, òbviament, no és un servei públic, tot i que supos que funcionau en coordinació, però sigui com sigui, fet aquesta reivindicació, entre d'altres també, perquè aquesta setmana, Eva, la Confederació Asperger Espanya heu reclamat en el Congrés dels Diputats el reconeixement efectiu de la discapacitat psicosocial associada a la síndrome d'Asperger, així com també avanços legislatius que signifiquin, que impliquin una garantia dels drets i suports específics per al col·lectiu. De fet, ens mencionaves aquesta reivindicació d'un assistent personal. En quin punt ens trobam en aquest sentit?
Pues a zero. perquè és que és tan peculiar, perquè, clar, jo xerro amb educació, me diuen que hi ha molt de suports, però realment a les famílies després el suport no el veiem. Perquè pintures estan enfocant el suport a altres coses que no necessiten. O que estan pintures... perquè, clar, a primària hi ha suport, però a secundària i a formació professional no hi ha cap suport cap a ells. Que pintures hi ha alumnes que el necessiten i alumnes que no. Però han d'entendre que no tot et suportes que hi hagi una persona de vora. A vegades és comprensió. És entendre que aquesta persona, si fa una feina en grup, no la farà bé. O si li has de fer un examen oral en vez de escrit, li pots fer, perquè són... A veure que a formació professional no se paren fer adaptació curricular, però sí d'accés, i se podria fer aquestes adaptacions. Però, clar, jo el que dic, que tampoc no podem carregar el sistema educatiu.
No.
Hem de posar... per exemple, a Sabisoc tindrien que augmentar perquè fes la seva feina així com toca. Els recursos de la pública jo crec que se tindrien que optimitzar perquè tots estiguessin bé, perquè hi ha el sistema personal que pot anar bé per les persones amb TEA, amb ELA, amb diabetes, amb moltes discapacitats, i no només per TEA, i hem de lluitar també a anar pues, tots cap a un camí i el que sigui per tots, pues, almenys ho aconseguim.
Serveis públics de qualitat milloren, evidentment, la vida de totes les persones, tinguin les necessitats que tinguin. Eva García, presidenta de l'Associació Asperger Balears, secretària de l'entitat a nivell estatal, moltíssimes gràcies i ara descansar, que sabem que avui heu tingut una jornada intensa amb aquest dissabte ple d'activitats. Que vagi molt bé i aquí teniu, ja sabeu, portes obertes per a qualsevol tema. Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui recordem la figura de Donella Meadows, que va morir el 20 de febrer del 2001, ara fa 25 anys. Meadows va ser una de les científiques més influents del segle XX en l'àmbit de la sostenibilitat, l'ecologia i l'anàlisi de sistemes complexos. És coneguda principalment per ser autora de l'informe The Limits of the Growth, publicat el 1972 sota l'impuls del Club de Roma. Aquest estudi, basat en models informàtics innovadors per a l'època, advertia ja sobre els límits del creixement en un planeta amb recursos finits, així com sobre les conseqüències del creixement econòmic i demogràfic il·limitat. La recerca de Meadows va marcar un abans i un després en la manera d'entendre les relacions entre economia, medi ambient, població i tecnologia. La científica va demostrar que els problemes globals no es poden analitzar de manera aïllada, sinó com parts interconnectades d'un mateix sistema. La seva feina sobre el pensament sistèmic continua sent una referència per a científics, responsables polítics i activistes ambientals. Amb això, posant punt el programa d'avui, Rafa Andrés i Bernat Nadal han estat al control tècnic. Tornem la setmana que ve.